Dilluns 7 de març de 2016, benvinguts, benvingudes al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Benvinguts al Sempre amb tu, Fini, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Comencem setmana,
comencem setmana.
Hem de posar-li alegria en aquesta setmana d'un temps també, bueno...
Apàtic, ja, no?
Apàtic,
este dilluns,
sí, no sé.
Este dilluns està... que surti el sol.
Anem de cara a la primavera i sembla que anem més de cara a l'hivern.
Bueno... Però el març marceja, jo
marcegem,
vaig dir,
no? Hem de marcejar.
Sí, un dia de cal i un d'arena.
Avui al nostre programa farem balanç de la campanya de la cooperativa agrícola. Recordem, vam tindre el passat dijous el president d'aquesta cooperativa, Antonio Espuny, al nostre programa. Doncs avui en fem un recopilatori i a les notícies en parlarem, com també farem balanç
de la festa del Dia de la Dona, que va tindre lloc dissabte a la tarda a la sala.
També avui gastronomia, per cert, Festa de la Dona, concurs de pastissos. Avui a la gastronomia no parlem de pastissos,
parlem de bunyols.
Bunyols de Quaresma.
Bunyols de vent, sí, bunyols de Quaresma, que bunyols pues, n'hi ha de dolços i salats, pues, bunyols de vedella, bunyols de pollastre, pues, no, parlarem dels típics que arriba, que ens marca el calendari una vegada passat el carnaval, els temps de bunyols, fins que ja dona pas a les mones i a les... farinoses.
Lo cert és que los bunyols, doncs sí que és cert que el vent és, los bunyols de vent són los típics, però escoltem, los de crema també estan boníssims, eh?
Clar, és que tots són bunyols de vent, que és quan los frits es duen de vent,
clar,
quan
però
quan els frits s'unflen. En cap tu, los punxes, no?
Los punxes amb...
Fiques nata, fiques xocolata, o fiques crema... I te'ls fiques a la boca i es fonen, no? No queda res. T'ho fiques a la boca i fas ahí. Són boníssims.
Que llepol som.
Massa.
Avui, a la segona part del programa, temps de l'entrevista amb Mari Marçal, regidora de Medi Ambient i de Formació i Treball, fent una mica de balanç dels cursos que s'estan realitzant a la població, però també comentant doncs, les diverses actuacions en relació al medi ambient a la població. I tanquem programa amb l'absenta.
Avui, tuit poemes. Avui ens acompanyarà la Cristina Company, un programa realitzat pels companys, no? Ramon i l'Àngel.
Des de Cala Cultura, tuit poemes, això són poemes curts. Veurem, doncs, què curts són els poemes.
Clar, s'entenen que són com, los, com un tuit, no?
Com un tuit, clar. És,
aquests és
del
molt
Twitter,
limitat en els caràcters,
molt limitat,
no?
140 sí, sí. caràcters, molt, molt justet. Són els temes, els continguts que avui us proposem durant la pròxima hora i en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Comença el 37è, sempre amb tu. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dilluns 7 de març de 2016. Situació desigual en el balanç de la campanya de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar respecte a les diferents produccions, la de l'oli, la de la garrofa i la de l'ametlla. Tot i que es preveia una baixada d'un 50% de la producció, la campanya de l'olivar a l'Ametlla de Mar es va tancar al desembre amb 320.000 quilos, un descens respecte a la passada campanya que no ha estat tan forta com s'esperava. La baixada, però, queda com una mica compensada amb el preu que es paga per litre, que ronda actualment als 4 euros amb 40 cèntims, una xifra que esperen s'augmenti, ja que apunten es poden veure preus de 5 euros per litre en les superfícies comercials. Les darreres pluges de la tardor han fet que la molta doni un millor rendiment i, per tant, s'ha aconseguit un oli de millor qualitat, fent que la quantitat total de litres sigui idèntica a la de l'any passat. Si la campanya de l'oliva va ser més alta del que s'esperava, les expectatives per la garrofa no es van complir i la campanya va ser molt pitjor del que s'imaginava. La recol·lecció de aquest fruit ha caigut en un 75% i, per tant, només s'ha arribat a una xifra que rondarà entre els 200.000 i 250.000 quilos, una xifra molt allunyada del milió que van vendre l'any passat. El president de la cooperativa agrícola, Antonio Espuny, explica els motius d'aquesta important davallada en la producció de la garrofa.
Bàsicament a la sequera, que va haver l'any anterior a la collita de l'any passat, o sigui que estem parlant de la sequera del 14, l'estiu tardor pràcticament no va ploure i llavors no va sortir garrofina. I llavors pues, al no sortir garrofina la producció s'ha reduït. Uh-huh. I també pues, el fet de que el garrofer és un arbre molt cíclic, i això tothom ho sap, que un any ja et fa collita i l'any següent, si n'ha fet molta, pues, reduïs la producció. El que passa és que sí, en condicions normals la reduïs però no la reduïs tant. La reduïs pues, una part, un any te fa una collita, l'altre te fa mitja i així va tornant, però aquesta reducció pràcticament d'una quarta part de producció en global, uh-huh. el garrofer normalment això no ho fa.
En relació als preus, s'esperava que el quilo es pagués entre els 22 i 23 cèntims, però finalment ha incrementat lleugerament el seu valor fins als 24 i 25 cèntims. Per últim, pel que fa a l'ametlla marcona, la collita ha estat de 15.000 quilos i es manté en la línia regular. El preu s'ha situat a l'1,60 euro per quilo. En total, la cooperativa té previst per aquest 2016 un impacte econòmic que sigui al voltant dels 500.000 euros, una xifra per sota d'altres campanyes on amb una recol·lecció òptima s'ha arribat a un impacte pròxim al 1 milió d'euros. I seguim fent balanç, però ara, de la Festa de la Dona, que va plegar dissabte passat a la Sala de la Societat a més d'un centenar de caleres per celebrar el tradicional berenar de l'associació Dones Endavant.
Sí, una festa que enguany incorporava una novetat, un concurs de pastissos. S'hi van presentar una dotzena de propostes on finalment el jurat va acabar escollint tres pastissos com a millors, destacant-ne l'originalitat, el gust, la presentació i, sobretot, l'elaboració. Les guanyadores del concurs van ser, en primer lloc, Maria Cinta Bardí, en segon, Neus Margalef, i en tercer, Maite Margalef. La presidenta de les Dones Endavant, Cinta García, valora molt positivament aquesta nova iniciativa.
Va tindre molt d'èxit, va ser una cosa doncs, que va ser el primer any i que va entrar amb molta participació, la veritat, perquè, clar, agradar una cosa a gust de tothom, lo dolç, ni en què els ho agrada, hi havia un membre del jurat que me va dir a mi, diu, jo no sóc de dolç, però bueno, intentaré valorar a la meva manera. I va ser molt bonic, la veritat que sí.
A banda del concurs, l'acte central va ser el berenar, amb sorteig de regals entre totes les dones presents. També ball en directe amenitzat per Frank Sales. Precisament aquesta jornada també va servir per a inscriure noves sòcies per a l'entitat, permetent així créixer a l'associació Dones Endavant. Actualment ja treballen en la preparació de la Diada al carrer per mostrar tots els treballs que realitzen en els diferents tallers organitzats des de l'associació.
Portada territorial, anem a la crònica de successos. Tres persones van haver de ser desallotjades la passada nit de dissabte d'una casa a Tortosa arran d'un incendi que es va declarar en una zona pròxima a l'habitatge entre el cementeri municipal i el barri de Sant Llàtzer. Totes tres persones van resultar il·leses per bé que van haver d'abandonar la casa com a mesura preventiva, mentre 12 dotacions dels bombers van treballar per extingir el foc, que es va declarar pocs minuts després de les 3 de la matinada. L'incendi va cremar 1,5 hectàrees de vegetació forestal i va quedar controlat a les 7 del matí d'aquest diumenge. Cap a les 10 es van començar a retirar els recursos destinats a apagar el foc. I Bankia continuarà com a investigada per presumpta apropiació indeguda en el cas de la fallida de la cooperativa de l'Aldea. Així ho ha confirmat la interlocutòria de la secció segona de l'Audiència de Tarragona, que resol que el recurs d'apel·lació de l'entitat financera en contra de la seva imputació a finals de 2014 per part del jutjat número 1 de Tortosa. Els magistrats han assumit bona part dels arguments de l'Associació d'Afectats, la cooperativa, l'Ajuntament de l'Aldea i la Fiscalia, tombant l'estratègia dels advocats del banc de desvincular-se orgànicament del seu antecessor directe, Caja Madrid. En conseqüència, entén que Bankia no només ha de respondre per la seva responsabilitat en el bloqueig dels comptes dels impositors a finals de 2011, sinó també de les vinculacions i obertura de comptes sense autorització o de la pignoració dels saldos. Girem pàgina i parlem ara d'uns 150 alumnes ebrencs, d'entre les quals 3 calés participaran en la 12a edició del Certamen Nacional de Lectura en Veu Alta.
La Fundació Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament en el marc del programa L'Impuls de la Lectura, convoquen la 12a edició del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta per a la participació de tots els cursos escolars. Concretament, els dies 8, 10, 15 i 16 de març se celebraran els quarts de final d'aquest certamen, en què hi participaran un total de 146 alumnes de 49 centres educatius de les Terres de l'Ebre. D'aquests, 3 alumnes de l'Escola Sant Jordi participaran a les proves després de classificar-se en les seves respectives modalitats. Les alumnes són Clàudia Samarra, representant de cicle mitjà en la categoria de grumets vermells, Maria Subirats, representant de cicle superior en la categoria de grumets verds, i Janice Virginius, en la categoria timoners. Un cop celebrades les fases de quarts de final, els guanyadors passaran a semifinals que tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig a Reus i a Tarragona, mentre que la final serà el dia 31 de maig al Teatre Nacional de Catalunya, on les Terres de l'Ebre podran ser representades com en les passades edicions. El certamen vol ajudar els lectors i a les lectores a la consolidació de l'hàbit de la lectura. Així mateix, la dinàmica i la planificació de l'activitat pretén engrescar l'alumnat a practicar i a millorar la seva destresa lectora. Per això, es treballen diferents habilitats per esdevenir bons lectors i alhora es comparteix un acte comunicatiu de primer ordre.
Temes mediambientals. L'Ajuntament d'Alcanar actuarà coordinadament amb el de Sant Carles de la Ràpita en els tractaments contra el mosquit comú i el mosquit tigre amb l'objectiu d'evitar els episodis d'alta presència d'aquests insectes que es van donar en ambdues poblacions l'estiu passat. Aquests tractaments s'efectuen en coordinació amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, a les zones de control anual del Delta i, per primera vegada, a la Punta de la Banya, ja que és en aquesta zona on l'estiu passat es va originar la plaga que va afectar de manera extraordinària als municipis d'Alcanar i de la Ràpita. Els dos ajuntaments estan gestionant conjuntament les autoritzacions per poder accedir al parc natural, ja que s'estima que per realitzar els tractaments possiblement seran necessàries diverses entrades setmanals. Els experts asseguren que només un 20% d'aquests insectes es troben en llocs públics, mentre que el 80% restant es troben a les llars particulars, on solen haver objectes i contenidors on s'acumula aigua i que n'afavorixen la seua reproducció. I parlem ara de que un milió de persones es van donar cita ahir diumenge a la Festa de la Clotxa a la Palma d'Ebre.
La clotxa, el plat típic de la Ribera d'Ebre, va ser la protagonista de la festa comarcal que va reunir més d'un miler de persones ahir diumenge a la Palma d'Ebre, el poble més petit de la comarca. Les previsions d'afluència de visitants a la 13a cita anual amb la clotxa van fer just i a l'hora de l'inici del repartiment de l'esmorzar els tiquets estaven ja exhaurits. Aprofitant la diada, ahir també es va donar el tret de sortida a les jornades gastronòmiques de la clotxa als restaurants de la comarca que s'allargaran fins al pròxim 3 d'abril. Veïns d'arreu de la comarca es van trobar un any més en una diada que també va comptar amb visitants d'altres punts del país, especialment del Camp de Tarragona i Barcelona. La banda municipal de música de Benissanet i el grup Marta i Gregori, i amb la presència també de la geganta Nana Clotxa de Riba-roja d'Ebre, van amenitzar la jornada.
Ja ens la menjaríem, potser, la clotxa en aquestes hores, eh?
Clar que sí.
Parlarem de gastronomia després de la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Previsió que ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem la setmana i ho fem amb un ambient fresc, amb temperatures de ple hivern, amb temperatures baixes, a poc a poc s'anirà recuperant, però continuarem parlant d'un ambient fresc bona part del dia. A part de les temperatures, pel que fa a l'estat del cel, el que tindrem avui durant el matí és força núvols i amb núvols que han de deixar precipitacions, que seran en forma de neu a les parts més altes de la zona, cap a la zona més dels ports. Cal destacar que aquests núvols i aquestes precipitacions han d'anar a menys de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix a la Mella de Mar, temperatura de 12,8 graus centígrads. Una humitat relativa del 54%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Les 12 i 40 minuts del migdia, en aquestes hores, és inevitable que no ens entri gana. Hem parlat de la clotxa al nostre informatiu, però sens dubte, si hi ha una cosa que és protagonista de dolcet aquests dies de Quaresma, són els bunyols. Avui és el protagonista del nostre Club de Gastronomia.
Doncs sí, cada festa té el seu postre típic i per Quaresma ens arriben els bunyols. Avui en volem parlar al nostre Club de Gastronomia amb la Imma. Bon dia, Imma, benvinguda. I també hem convidat a la Carme Domènech. Carme, bon dia.
Bon dia.
Tot i que són bons durant tot l'any, el calendari ens indica que passat Carnaval arriba la Quaresma i hem de menjar, ho hem de fer, bunyols. Així ho trobem també a totes les pastisseries que s'omplin dels típics bunyols de Quaresma. O bunyols de vent, no?
Sí,
és així, això? Com els podem reconèixer? A veure, com sabem que són bunyols de vent o bunyols de Quaresma?
Ah, doncs pues, són iguals, eh? Els bunyols de vent. El que passa és que els de vent n'hi ha que no els rellenen, no posen res. Uh-huh. Però a mi m'agraden rellenos.
A Dani també, a Dani també. És a dir, que són els mateixos. Com definiries, com és la forma típica dels bunyols de past? No són com els salats, són diferents, no? Els bunyols dolços dels salats, diguem-ne de vedella o de sí. Pollastre.
Sí, estos són redonets. Si la pasta està ben feta, te queden molt redonets.
Anem a fer bunyols, doncs, Carmencín. Per què comencem? Vale. Quins ingredients vale. hem de comprar?
Mira, jo poso un got d'aigua.
Un got d'aigua.
Un polset de sal.
Polset de sal.
Tres cullerades de sucre.
Tres cullerades de sucre.
Una cullerada de mantequilla.
Una cullerada de mantequilla. No margarina, mantequilla.
Mantequilla.
Molt bé.
Una llima ratllada.
Una llima ratllada. No esperit de llima, tampoc.
No, una llima.
Llima ratllada, millor. Molt bé.
Un got de farina, tant d'aigua com de farina, saps? Un got la mateixa medida.
Molt bé. És a dir, hem de posar la mateixa quantitat d'aigua
sí,
que de farina.
El mateix got que fa servir per l'aigua, després per la farina.
Perfecte. I què més?
I una culleradeta de royal.
Una culleradeta de royal.
I tres ous.
I tres ous. Rovell i clara.
Sí.
Sánchez los ous, no? I què sí. més necessitem?
No, aquests ja ingredients els has de posar, mira.
Aquests ingredients són per fer la massa.
Sí, però l'has de posar a calentar. Poses l'aigua, els ingredients, és el que t'he dit, menys els ous i la farina.
Vale, tot calentet.
Tot calent, menys els ous i la farina. Quan està això calentet, ho treus una miqueta del foc i poses la farina.
I ho remenes amb els ingredients.
Ho remenes bé i t'ha de quedar com una argamassa, t'ha de quedar molt, molt dureta, t'ha de quedar la pasta.
Com quan fem la bechamel, que se mos apega tota la cassola, no?
Si veus que no t'ha quedat prou doble, vas a posar una miqueta més al foc i que s'acabarà de fer.
D'acord, d'acord.
Després ho traus del foc i poses els ous, un en un vas a posar.
Un ou i remenem. Un ou trou.
Un ou i remenes. Quan està que dius que fa d'allò, tornes a l'altre ou i tornes a remenar. Així ja estàs tres.
Molt bé. I quan sabem ja que tenim la pasta feta?
Doncs pues quan ja que s'ha integrat tota la pasta, encara ja està fet. Uh-huh. Quan els ous ja no els veus que estan integrats a la pasta, és que ja està la pasta feta.
I ja podem fer els bunyols o hem de deixar reposar un temps?
I després has de... No es poden de seguida. Després has de posar... Jo poso una cassoleta d'oli de girassol i quan està calentet agafes una cullera i vas posant la pasta. Si la pasta, ja et dic que està ben feta, els bunyols se giren sols.
Suren, no? Els bunyols estan ben fets,
sí.
Suren tots
suren
dalt, no?
Suren i se giren. Quan ells estan d'una cantó, després se giren de l'altra. Si la pasta està ben feta,
Molt bé. I després hi ha els traus.
Després els traus, els poses en un paper secant, unes servilletes d'estes, i ja està. I després ja els pots rellenar. Rellenar i després les passes pel sucre.
Per rellenar, com ho faríem?
rellenar, pues, de xocolata o de crema.
Però els faríem un tallet, els punxaríem en una dicció...
Sí, jo agafo una destidora.
Algun secret, algun secret.
Una mica en les destidores.
Sí. O sigui, talles una miqueta en les destidores i després que ho fiques, sí, una cullereta o en un...
Sí, en una cullereta ho poses i després lo passes pel sucre. El bunyol lo passes pel sucre i ja està.
L'oli hi juga un paper fonamental, també la temperatura. Has dit oli de girassol, millor, sí, però la temperatura, sí, sí, està molt calent, no molt calent?
No, entremig. Molt calent tampoc perquè te se cremarà, ara està...
Sí. Jo, Carmencina, a veure, te vull fer un parellet de preguntes. A la pasta, sí, no poses ni canyella, ni matafaluga, ni res?
No, te poso una cullerada de royal, he dit.
Però per a donar-li gustet o així la pasta no cal?
No.
I llavors tampoc cal deixar-la reposar?
No. A la teva es fa.
Vale. No, eren els dubtes que
tenia. Volia preguntar, no, jo estava en lo de l'oli, si una temperatura, com podem saber que la temperatura és la indicada, que és la temperatura justa, Carmencín?
Pues mira, n'agafes una miqueta de pasta i, sí, i la poses, saps? I ne proves un i ja està.
I si no, baixen foc.
Abaixes el foc, claro.
Vale. Què més te volia preguntar? Els ingredients els tenim dificultat. Quina pot ser la principal dificultat que ens podem trobar a l'hora de fer-los?
De fer-los? Que la pasta no estigui ben feta. Si la pasta no està ben feta, el bunyol no et quedarà bé. Entens?
I a on més ens hem de tindre més cuidado, més compte? A l'hora de remenar la farina, pot ser?
Sí, a l'hora de remenar la farina. I et dic que t'ha de quedar molt dureta la pasta. I després al posar l'ou se reblanix una mica, saps?
Quan parlem de dureta, quin tipus de textura? Com diríem? Més dur que una pastelina? Com dureta?
Sí, com una pastelina t'ha de quedar, com una pastelina.
I quant de temps podem tardar en tot el procés?
No.
De rato, pues, entre...
Per a fer això, uns minuts.
No, en tot, en fer la pasta, vull dir, fer la pasta, fregir-lo, per aquesta quantitat, que podem dedicar un parell d'hores una tarda, d'una horeta, estirem més o menys.
Jo en un quart d'hora ho tinc fet, ja.
Pasta i fregit tot?
Sí.
Pues mira, que les boletes han de costar un ratet de fer-les, eh?
No, que les boletes si ho poses a la cullera, Que se fan les boletes soles.
Després fa l'oli tot, no? Us has dit, Carmencín?
Eh?
Que després ho fa l'oli sol. Tu tires la cullera, sí, i l'oli, sí, les fitxa i les tomba.
I també fetes, giraran soles, les boletes.
Provarem de fer-les, Carmencín. I ja t'ho direm, eh? La Imma diu que sí.
No, jo, ara t'ho he dit, ho li ha sortit molt bé, eh?
Portarem...
He visitat molta gent i els ha sortit molt bé.
Doncs, Carmencín, no sé si mos vols dir algun secretet més pel que fa als bunyols de Quaresma.
No,
o la Imma té alguna pregunta més.
Si l'has d'omplir de nata, ho fas a l'últim moment, la nata.
Abans de servir-los.
Sí.
És a dir, que els fem ara i... Sí.
Per a sopar.
I els de servir fas els de la nata.
No es poden guardar molt, tampoc, no?
Per això.
Han de ser d'un dia per l'altre, com a molt, no?
Sí, no, és millor el del dia, perquè si no, de meia no... És com si fos la pasta del xurro, això.
Mm-hmm.
Jo crec que de moment que te'ls menges, molt bé, però després ens fem demà el xurro i tot el menjar.
I en què mos aconselles ja per acabar? En què els podem regar? En què els podem acompanyar? Quin vinet mos recomanaries?
A mi el que m'agrada molt és el moscatell.
Moscatell.
Dolcet.
La mistela.
Pues los acompanyarem de mistela i moscatell.
Més que el cava, m'agrada més la mistela que el cava.
Carmen, si no ens sortirà amb força en la mida que mos has donat.
Sí, una bona bandeja ens surt anar.
Vale. Si tindrem els meus temperatures.
Escolta, si mires aquí a Plats i Receptes, Carmen,
sí.
Ho veuràs.
Molt bé, doncs buscarem, mira, tots els oients que s'hagin quedat una mica penjats al Facebook de Plats i Receptes de la Carmencín. Molt bé, Carmencín, moltes gràcies. D'acord,
adéu.
Adéu. Dani, què t'ha semblat? Has pres nota?
No he pres nota.
Portem el fogonet i els faràs tu. Estarem naltros, la Imma i jo farem de jurat.
Ja m'heu enredat, eh?
Farem de jurat, eh? Que he vist que estaves molt atent. Clar, ja té que...
No, clar, bueno, jo estic atent perquè la llepolia a mi em va. Això de tindre sang en alguna part dels vendrell, trobo que això és el que em fa, que la llepolia
me tira.
Per tant, doncs, aprofitarem estos dies previs doncs, a la Setmana Santa per a gaudir d'estos bunyols de Quaresma. Jo sé que la Carmen Cín és... en això, tot això, és experta. Jo la segueixo al Facebook, també, i mos deleita quan vegada que ve més de fotografies.
Pues bueno, per fer ara una miqueta, anem a publicitat i tornem amb l'entrevista. Avui ens acompanya, recordem, la Mari Marçal, regidora de Medi Ambient i Formació i Treball a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Al Rebost de la Paula hem canviat d'ubicació. Ara ens trobareu al carrer Cervantes, al número 3 de l'Ametlla de Mar, al costat de Qualia, a prop de la plaça Nova. Després de 6 anys i mig hem canviat per a tu. Al Rebost de la Paula, centre de salut i bellesa a l'Ametlla de Mar.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
Pròxima obertura al passeig marítim número 4 de l'Ametlla de Mar del restaurant Bella Cala. En un ambient agradable i davant del mar, vine i tasta la nostra cuina mediterrània. T'oferim un ampli assortiment de menús, amb parrillades de marís, paelles i un xuletón a la pedra que no et pots perdre. Tenim menú diari amb 10 primers, 10 segons i 10 postres a escollir. A l'Ametlla de Mar, restaurant Bella Cala. Per reserves truca al 620 265 300. 620 265 300. Pròxima obertura del restaurant Bella Cala.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dilluns 7 de març. Ja saben, el temps de l'entrevista al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Avui amb nosaltres ens acompanya la regidora de Medi Ambient i també de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Marçal, per tal de fer un repàs doncs, a l'actualitat d'aquestes regidories. Mari Marçal, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar, com dèiem, l'actualitat d'aquestes regidories, sens dubte, marcades per un costat, una, per tot el tema relacionat doncs, amb els cursos i amb la formació als nostres ciutadans, que sembla que no, però ja en portem bastants de cursos realitzats i jo crec que amb un gran èxit amb la part de l'artesanal.
Bueno, la veritat és que sí. Si em permets, començo una mica pels cursos més no tan artesanals.
Comencem, diguem-ne, per
sí,
la formació...
Exacte, més reglada.
Més continuada.
Exacte. recordar que ja tenim engegats ja alguns cursos que ja fa unes setmanes que estan en marxa, sobretot important el curs aquest que està fet per a aturats, que on els aturats podran obtenir un certificat de professionalitat i que són cursos adjudicats pel SOC. I que bueno, va tindre un èxit absolut i que la gent està participant. Després hi ha també tot el curs aquest d'àctic bàsic que prepara la gent una mica en competències digitals, que també està en funcionament, i també ara estem acabant ja, o hem acabat un curs de català per a nouvinguts, que es fa a través del Consorci de Normalització Lingüística de la Generalitat, i que per sort doncs, bueno, ara se mos ha concedit un altre i que aviat este mes ja començarà un segon curs. Després tot el curs, això seria per a gent aturada. Després tenim tot el tema de per a cursos per a jubilats, que també estan en marxa, que són l'internet inicial, creació d'un àlbum digital i aprendre a fer servir les xarxes, no? Un curs online. Tot això ja té un èxit absolut, vull dir, la gent mos ha respost molt bé i mos estan demanant una continuïtat.
Mm-hmm. Pel cert és que entenc que tant per la formació per aturats com per a jubilats és possiblement una formació més llarga, no? Una formació que es presenta per a una sèrie de mesos, no només per a uns dies puntuals.
Exacte. Pues, potser algun curs és des de poques hores, però com que hi ha molta demanda, pues, bueno, l'hem d'anar repetint perquè la gent jubilada pues, és una cosa que està demanant la formació i estem contents de poder oferir aquest servei. I després, per sort, pues, també tenim un bon contacte amb la Fundació ITFO-UGT, que se mos ha concedit una sèrie de cursos que començaran alguns ja este mes i els altres el mes d'abril, com pot ser... Estos ja són per a treballadors en actiu, no és per a gent aturada. És a dir, que molta gent en actiu se pot acollir, perquè també ens estaven dient, ostres, que no feu res per a gent que treballa. Pues, bueno, ara mateix podrem començar comptabilitat informatitzada, manipulador de productes fitosanitaris, operació en carretons, que la gent pugui saber utilitzar i conduir un carretó i carretons elevadors, llenguatge de signes, que ha tingut molt bona acollida, i després també xarxes socials i també un curs en francès, però de cara doncs, als empresaris i botiguers i d'informació i atenció turística. Tot això, insistixo, a través d'ITFO UGT.
Per tant, són també formacions pensades, diguem-ne, de cara al sector turístic, de cara a aquestes empreses que necessitin ampliar coneixements i, per tant, donar una altra formació. Pot ser també per als seus treballadors, també pels propis empresaris i, diguem-ne, que de cara de preparació a la temporada d'estiu, que té un valor important.
I, a més, se fan hores doncs, que la gent pugui anar després del seu horari laboral, no? Mm. I, per tant, estem contents perquè ja hi ha suficient alumnat per poder engegar, ja et dic que alguns ja començaran este mes de març i alguns altres al mes d'abril, però ja tenim la suficient gent per a poder tirar endavant això. Recordar que això són cursos gratuïts, perquè ho fem a través d'ITFO UGT i que són cursos que se mos ofereixen doncs, aquí a la població. Uh-huh. Després m'estaves comentant tot el tema dels artesanals. Pues, bueno, estem supercontents perquè ha estat un èxit rotund, tot està... aquesta nova proposta de tallers artesanals. Recordem que vam fer un de xocolata que va tindre molt bona acollida. Intentarem fer algo més de reposteria, deixem passar una mica aquests dies de Pasqua perquè el pastisser doncs, està una mica enfeinat.
Ara és una època, aquesta quaresma, sí, de preparar entre bunyols, entre mones.
Sí, exacte.
Tot plegat.
La gent voldria fer algo de mones, però bueno, hem de comptar pues, amb un empresari que ara té una mica de feina i bueno, farem altre tipus de reposteria més endavant. Ha estat un èxit els dos tallers de sushi. La nostra intenció havia sigut de fer-ne un sol, però va haver tanta demanda que hem tingut que repetir una segona vegada. En èxit absolut, en èxit absolut lo de mitja i ganxet, que ens pensàvem, a veure, i aquí un munt de gent interessada en fer mitja i ganxet. Hem tingut que fer dos cursos de restauració de mobles. La nostra uh-huh. intenció era fer-ne un sol, però ha hagut tanta demanda que hem tingut que fer dos torns. Tenim pendent d'ara, el mes d'abril, fer un de tapes, un de remendar, i també ens queda pendent lo de encordar les cadires amb boa.
Que aquests seran els cursos que es faran durant el pròxim mes d'abril.
Sí, exacte. Alguns
un cop superada la Setmana Santa, sí, doncs ja es reemprendran a través d'aquests cursos. Parlem d'artesanals. Què més podrem esperar d'artesanal en els pròxims mesos? Tenim algunes noves idees en aquest sentit?
Home, Déu-n'hi-do, ja és prou. A veure, estem molt pendents també del que mos diga la gent. Eh? Dir, si la gent mos està insistint molt en que mos un altre grup i que la gent vol continuar en restauració de mobles, doncs nosaltres ho oferirem. Si la gent vol continuar en el ganxet, doncs ho oferirem. Estem pendents també d'un parell de restauradors del sector d'hostaleria que mos han d'oferir també doncs, un curs de tapes, uns cursos de cuina marinera, tot això estem en programació. Estic pendent dels programes que em passin ells.
Però vull dir, me refereixo doncs, a que haurem d'anar també creant altres opcions.
Exacte.
A mesura també doncs, que la demanda ciutadana vagi en augment.
Sí,
també,
bueno, no? Sempre et van sortint idees. Ara estem ja preparant lo que és lo tríptic de lo que és la primavera. I bueno, anirem canviant i si algú mos porta alguna proposta, inclús, no ho sé, l'altre dia vaig trobar una gent que mos diu, no, podríem fer alguna cosa de saber cosir, per dir alguna cosa, no? Doncs pues bueno, per què no? Contemplar que algú puga dependre's a fer-se una vora d'uns pantalons o qualsevol cosa. La gent, a veure, estic contenta perquè un company meu, un filòsof meu, va dir, això és sociabilitzar la població. Vull dir, què fem? És dir, ofertem uns cursos i posem en contacte una sèrie de gent i aquesta gent després s'està relacionada i entre ells van proposant coses i bueno, que si mos ho aporten a l'Ajuntament o coses que mos puguen sortir en altres, pues bueno, estem encantats de poder atendre. Malauradament hem de comptar amb uns espais reduïts, però bueno, ja intentem buscar solucions.
Solucions també, en aquest sentit, parlàvem de formació i treball, anem a la part de medi ambient, perquè és l'altra cartera que té en competències i tenim la cara A i la cara B. Comencem per la B, pot ser, que és relacionada amb les obres de la cartera d'accés sud. En parlàvem la setmana passada amb l'alcalde de la població, on comentàvem doncs, la valoració que en fa, en aquest sentit, GPEC, els ecologistes de Catalunya, que han denunciat públicament doncs, aquestes obres. El cert, però, és que es mantindran sí, en actiu. Quina és la visió que em fa vostè com a regidora de Medi Ambient?
A veure, certament l'OGPEC mos ha criticat, mos ha denunciat, però bueno, és lícit que ho puguem fer. Nosaltres, evidentment, un projecte que té molts anys no el podem tirar endetràs, no? I a més ja està adjudicat i pressupostat el pont i la carretera del sud que diem. A veure, aquí hem de reconèixer una cosa. Certament, aquestes obres afecten el que és la llera del barranc. Clar, però estem contents perquè no afecten les llacunes, això seria molt més greu. Certament estan passant per una zona pain, però aquesta és una obra adjudicada, una obra pressupostada i adjudicada, primer pressupostada en 1.900.000 euros, al final adjudicada per 1.300.000, i el que estem fent des de l'Ajuntament, que amb aquesta diferència, aquests 600.000 euros que de diferència, han demanat fer una comissió mixta que estigui el Departament de Medi Ambient, l'ACA i evidentment l'Ajuntament, i que aquests 600.000 euros se revertixen a la zona. Com? Doncs, pues, bueno, posant hidrants perquè, com que allò sona pein, en un moment donat que pogués un incendi estigués ben equipat, posar cartells de fusta, adequar tot allò. Què passa? Al moment que es fa la carretera aquesta, que certament, insistixo, les obres perjudiquen una mica la zona aquella, evitarà també que després tot el tràfic rodat pugui afectar l'estallera del barranc, no? I fins i tot recordem que allà al costat hi ha un càmping que també això suposa entrades i sortides de cotxes, pues, bueno, això s'evitarà que passin per baix i afecta molt més aquesta zona pen. Bé, el GPEC mos criticava de que bueno, això és una sortida, això és del Pla Penta. Llavors nosaltres del Pla Penta és una obra que està feta per la subdelegació del govern a través de la Diputació. Nosaltres ben poca cosa hem de dir, això és una obra que fa molts anys que ja et dic està planificada i estaven comentant ells ja que en casos d'evacuació, jo no només vull pensar que en casos d'evacuació, recordem que nosaltres malauradament estem en una zona nuclear, per això malauradament també tenim que prendre les mesures penta, no només ha de servir per sortir, que malauradament nosaltres no podríem sortir perquè estem en zona de confinament, sinó hem de pensar que això podia ser un accés per a una millora per accedir als serveis d'emergència en el cas de que això no ha de passar mai, que pogués haver un accident un accident nuclear, no?
I a part, doncs, també, doncs, que facilitarà en algun sentit una mica la mobilitat per aquesta zona de tram sud,
no,
que realment doncs, tenia uns accessos més, més complicats i doncs també...
Exacte, pensem que allí també viu molta gent per aquests trossos i també és una forma que si estem dins del Pla Penta, doncs, bueno, s'ha de pensar també aquesta gent, no?, que estan allí una mica aïllats. Jo només insistixo en que nosaltres estiguem atents a les obres, com ho hem estat atents en tot el que ha passat amb el tema del sabó de les platges i que, evidentment, bueno, pues, he d'insistir això, l'OGPEC és molt lícit que pugui fer les seues crítiques, però nosaltres això no tenim capacitat de poder-ho tirar endetràs.
Anem a parlar d'un altre assumpte, la mala cara de la moneda, sí. Perquè, per exemple, i posant ja a nivell mediambiental, doncs, accions que s'han realitzat molt positivament, parlem de l'Estany Tort, que en aquest sentit aquest cap de setmana precisament Paisatges Vius, l'empresa o l'entitat,
sí,
l'entitat que té en custòdia la conservació d'aquest d'aquest indret, doncs realitzarà una jornada de voluntariat per tal doncs de que en parlarem demà aquí al programa precisament. Per tal doncs de mostrar doncs la feina que han fet i acabar de netejar aquella aquella llacuna reconvertida a l'Estany Tort. Bones bueno, notícies.
I tant. Aquesta gent, bueno, ja sabem que ja van, l'any passat ja es va recuperar tota aquesta zona, que queda realment bonica. Nosaltres tenim, això ja ho vaig explicar en un programa anterior, l'única obligació que tenim com a ajuntament és controlar, jo què sé, que si una corda s'ha trencat, que si una fusta s'ha trencat, que si s'ha embrutat. Per sort se va crear un grup de voluntariat en què participa molta gent. I este diumenge, com tu bé dius, doncs, bueno, hi ha una actuació a través de Paisatges Vius de fer replantació d'espècies doncs, de la zona. No? I bueno, realment és un lloc interessant i recuperat. Insistir que la gent aquesta de Paisatges Vius tenen intenció, ja ens van presentar una vegada vam entrar a l'Ajuntament, si estàvem interessats en recuperar totes les llacunes que tenim al nostre terme, evidentment, amb els braços oberts, els esperem amb els braços oberts. Ells ens van presentar el projecte d'aquestes diferents llacunes, però casualment ells tenien intenció de recuperar la segona actuació, de recuperar una llacuna que, clar, la veritat, quasi no veiem que és llacuna quan anem a l'Estany en Gras. A la dreta hi ha una llacuna allí que es diuen tants de joncs que quasi no es veuen. Tenien el projecte ja preparat, però casualment la Generalitat de Catalunya, el Ports de la Generalitat, va dir que ells també tenien intenció de recuperar tot el que és la ria de l'Estany i la platja. I inclús este projecte inclou esta llacuna. I vam dir, ostres, què ho fareu, un o l'altre? I la de la Generalitat diu, no, que ho faci primer. En aquest cas era la Generalitat, que ja ens va entregar la setmana passada el projecte ja pràcticament acabat.
Un esborrany, diguem-ne. No?
Déu-n'hi-do, un esborrany.
O molt bastant avançat.
Molt avançat. La intenció de tirar-ho endavant. Nosaltres ara havíem de quedar esta setmana per poder perfilar alguna coseta més. Nosaltres ja havíem aportat havíem fet les nostres aportacions. I ara ho perfilarem entre tots i veure si poguéssim tirar endavant. Jo ja no dic abans de l'estiu que seria massa agosarat, però ja. És des de gent tenint intenció de tirar-ho endavant. És a dir, recuperació, neteja de lo que és la ria de traure totes les barques. No podran accedir les barques a motor, només caiacs i coses sense motor i a vela. Recuperar tot el que és la llacuna, recuperar tot el que és la platja i una mica tot el que és l'espigoneta aquell que fa una mica de port, no?
Per tant, doncs veurem també aquests treballs de recuperació d'aquesta platja de l'Estany. Tenim l'Estany Tort ja recuperat amb aquest sistema,
sí.
Veurem l'Estany doncs, també les feines que es van realitzant i realment doncs, a poc a poc recuperar aquell factor mediambiental, natural, tradicional i autèntic de la nostra costa calera.
Només dir-te que Paisatges Vius tenen, si ara no fan la de l'Estany que ho faran el port, doncs, bueno, la seva intenció era fer la de Santes Creus, la de Sant Jordi, vull dir, esperem que ojalà, amb aquesta legislatura poguéssim recuperar totes les llacunes que tenim tan importants aquí al terme nostre.
Doncs amb això ens hi quedem. Mari Marçal, regidora de Medi Ambient i també de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu.
Gràcies a tu.
I després de l'entrevista, nosaltres al Sempre amb tu, ja saps que els dilluns l'acabem amb l'absenta. Avui en Ramon González i l'Àngel Martí ens proposen un temps de tuit poemes.
Absenta jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les dotze. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon. Què et sembla si avui està absenta, en vez d'absenta, fem una barreja?
Pues està molt bé, està molt bé. Mira, anem a començar la barreja que farem avui.
Una mica més calero?
En lloc de totalment calero, la barreja. Abans d'anar a la mar per a calentar els cossos, eh? A veure, en un poema o tuit poema. Saps? Ets el que em cal. Ni més ni menys. Justa mesura de bondat, de joc, de seny, de passió. Et sang a les venes, aire al meu pit, no em faltis mai.
Bon dia, Cristina. Et sona?
Bon dia, com esteu?
Pues mira, aquí estem, esperant escoltar-te a tu. Te sona aquest poema o no et sona?
He dit, home, i tant que em sona molt. És un poema del llibre Tuit Poemes i altres tuiteries.
Molt bé. Encantats de tindre't aquí, Cristina. Nosaltres...
Gràcies per convidar-me.
Ja ens coneixem. Jo ja saps que et segueixo bastant pel Twitter,
sí.
I també pel Facebook. Eh? Sí. Anem seguint. I bé, t'hem convidat avui per a que ens expliquis aquesta idea tan innovadora, no? que vau tenir de publicar un llibre, el Tuit Poemes, és a dir, una barreja de tuits i de poemes.
Sí, exacte. Aquest llibre va sorgir després d'estar uns quants mesos publicant Tuit Poemes a Twitter, o sigui, el Pere, l'altre, és un llibre coautor, és un llibre escrit a dos, per dos, i llavors jo hi he escrit una part, hi ha 58 poemes meus i 58 poemes del Pere Pèries, que és músic, pianista i compositor, i que també escriu. I bé, ens vam conèixer per la xarxa, ens vam conèixer a Twitter, ell publicava poemes, jo també, ens vam seguir un dia allò que va fer gràcia, un tuit poema d'ell, i jo la vaig continuar. I arrel d'això ens vam conèixer un dia de Sant Jordi, a més, a Barcelona, i bueno, es va anar fraguant la idea. O sigui, nosaltres anàvem escrivint poemes cada nit a Twitter, i teníem molt d'èxit, molts retuits, molts favoritos, i un dia una editorial de Tarragona, l'editorial Ganzell, que és de Camp de Tarragona,
sí.
Ens va entrar per tuit per Twitter també, i ens va dir que volia fer una col·lecció de poesia, volia treure una col·lecció de llibres de poesia, però que la poesia, com estava com una mica abandonada, que no acabava de sortir, doncs que havia pensat treure un llibre amb els tuit poemes i barrejar una mica el clàssic amb lo modern, no? Amb les tecnologies.
Sí, bueno, és una forma potser d'introduir bàsicament a la joventut, no? Que de llegir, desgraciadament, llibres de poemes. Ja, si els grans ja en llegen poc, la joventut bastant
sí,
menys.
El fet de passar d'una xarxa social, com podria ser Twitter, a ser obra impresa, a vegades sembla que són camins d'anada i de tornada, no? Perquè dic que hi ha gent que tuiteja poemes i ara ha sigut el camí invers. O sigui, vosaltres escriviu poemes pel Twitter i estos poemes passen a ser obra impresa.
Exacte, sí, perquè a més, a nosaltres ens va captivar aquesta idea d'ell i a més de l'editor, però a més teníem molts seguidors que ens deien que els hi agradaven molt els nostres poemes i que els apuntaven o que si els hi podíem enviar per missatge directe, que els volien tenir. Twitter ja sabeu que és molt efímer, que va molt ràpid,
sí.
I els volien mantenir. I nosaltres vam fer una mica el camí invers, sí, realment els posàvem que desapareixien al cap de poc, com aquell que diu, i els vam passar el paper. I, bueno, ha tingut molt d'èxit i la gent encara... Bueno, el vam treure l'any passat, ara el desembre va fer un any que el vam treure.
Sí.
Hem tret una segona edició i està funcionant i esperem que funcioni també aquest Sant Jordi. El Sant Jordi passat va funcionar molt bé, sobretot a Tarragona, a tot arreu, eh?
Sí.
Però a Tarragona va funcionar molt bé i esperem que segueixi funcionant.
Molt bé. El fet de publicar primer les poesies a Twitter vol dir que les poesies aquestes havien estat pensades per a ser efímeres o simplement... amollàveu-lo pardalet, no sé com se diu, el símbol de Twitter, amollàveu-lo pardalet al vol i que siga el que Déu vulgui.
És un pardalet, a l'editor també li diu pardalet. Sí. No, Twitter ens va donar una mica el fet d'escriure cada dia, o sigui, de llegir cada dia, encara que siguin petites coses. Vosaltres dèieu això de la gent jove, i és veritat, que llegeixen poc i això, però llegeixen. No llegeixen potser el que haurien de llegir, però llegeixen. I des que hi ha coses de Twitter i de Facebook i això, sí que té molts problemes la xarxa i té moltes complicacions, però també ajuda a comunicar-se i a fer arribar coses interessants. A Twitter n'hi ha molt rotllo, per dir-ho així, però hi ha moltes coses interessants. Si saps filtrar-ho, hi ha moltes coses interessants. I no és que fossin fets concebuts per ser efímers, sinó que era una manera fins i tot de fer allò que diem nosaltres un toma i daca. O sigui, no és que els poemes siguin un contesta a l'altre, ni molt menys, però sí que era una mica allò de dir, va, jo he fet aquest, com picar-se una mica, no? A veure tu què fas, no? Una mica... I també és veritat que jo visc a Barcelona, en aquell moment el Pere ara ja no, però el Pere vivia a Sant Carles de la Ràpita i la veritat era difícil fer els poemes a la vegada i al mateix paper, i en canvi a Twitter era com si estiguéssim junts, no?
Uh-huh.
I en Twitter és això que té, que arribes ràpid a tot arreu.
Jo t'he de confessar una cosa, Cristina, eh? T'he de confessar que jo llegeixo bastant més a Facebook i a Twitter que no en paper, perquè saps què passa? Que a les nits i a les tardes, si mires una pel·lícula o mires les notícies o qualsevol cosa a la tele, quan te posen la propaganda, pues aprofito i entro ràpidament a Facebook o a Twitter i començo jo a llegir diversos espais, estic subscrit a diverses zones de poesia. I mira, i aprofito per llegir poesia entre propaganda i propaganda. És trist, però és la realitat.
No és
trist, és bo això.
Sí, i el Twitter jo crec que, o el tenir el telèfon així tan a l'abast, bueno, et fa aprofitar aquells petits moments, no? I bueno, llegeixes moltes coses i te n'enteres de moltes coses i estàs en contacte amb escriptors, amb poetes, amb editorials, amb... Vull dir, si realment vols estar en contacte amb gent del que tu et dediques, és la manera més fàcil, sí.
Sí, molt bé. Cristina, estic veient que també tens un blog on parles de literatura i de poesia.
Sí.
Senzillament escriure, blogspot.com. Parlem del blog, també.
Sí, jo en realitat vaig començar a escriure, bueno, escrivia per mi, escrivia cosetes així. Jo no havia sigut mai molt bona escriptora i de cop i volta vaig començar a escriure i uns amics em van dir... és bonic el que escrius, ho escrius bonic, i per què no fas un blog, i per què no t'hi poses... I primer vaig començar amb el blog, vaig començar el Nadal del 2013, i llavors vaig obrir el Twitter, vaig obrir Twitter perquè el meu germà, que també té un blog de cinema, em va dir, escolta, si vols fer promocionar el blog, si vols fer arribar-lo, fes-te Twitter i Facebook i el promocionaràs. I així va ser, i arrel d'això... vaig conèixer a la Fundació Joan Brossa, que estava fent una iniciativa per celebrar l'any del naixement de Joan Brossa, i amb acròstics, després l'any següent va fer haikus, i tot això també està publicat en el meu blog. O sigui, el meu blog va néixer com a, per escriure petits relats, són petites històries, algunes... reals i de la meva vida, i algunes són contes, petits contes. Però si entreu en el blog, veureu que està com ordenat. Hi ha unes pestanyes, hi ha la pestanya de relats, hi ha la pestanya de poemes, hi ha la pestanya d'acròstics, o de microrelats, perquè aquest any he fet microrelats també amb l'obra de Brossa. I, bueno, va creixent, és un blog que va creixent, que té moltes entrades, en dos anys he passat de les 15.000 entrades, que això per un blog d'una persona que no és un escriptor ni és ningú conegut està molt bé, i estic contenta.
Perfecte, perfecte.
Molt i molt bé.
Molt bé, escolta, Cristina, nosaltres, se mos acaba el temps...
Sí.
Sempre tanquem el programa amb una frase. Jo abans no volia tancar sense que li donessis de part meva records al Pere, a veure si coincidim ben aviat en alguna d'aquestes trobades que anem fent per la zona.
Abans potser voldríem que mos recites un poema abans de passar la frase despedida, no et sembla?
Tota la raó, jo me n'anava ja a la despedida sense escoltar un poema recitat per l'autor.
Clar, li hem recitat un poema a naltros, però que menys que sentir un poema el que tu vulguis en la teua veu.
Endavant.
Són curtets, són tuits, i per tant us en faig un, si voleu.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Te posem música.
Gràcies. Escriure. Sense més. Escriure perquè vull. Sóc jo la que més guanya, ja que escric per pur plaer. Ara bé, si un mot et crida, agafa el fort, que escric per tu.
Molt bonic, Cristina.
Excel·lent.
Gràcies.
Excel·lent. Excel·lent. Bueno, ara sí.
Moltíssimes gràcies.
Ara sí que anem a despedir el programa, però nosaltres sempre despedim en una frase
cèlebre,
motivadora o algo així. Jo em portava una de molt xula, parlava de l'esperança, però he canviat de frase. I agafo la lema de la persona que hem tingut avui, de la Cristina Company, que diu: no em diguis el que no puc fer.
Clar.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies, bon dia i fins aviat. Un petó molt gran a tots vosaltres.
Igualment, Cristina, salut i absenta.
Salut i absenta.
L'absenta dels dilluns amb Cala Cultura. Nosaltres ja anem ja a la nostra recta final del programa d'aquest dilluns, quan és la 1:25 del migdia. Fini, repàs als apunts locals.
Doncs sí, recordar que avui han començat les inscripcions per a participar al Parc de Setmana Santa. Recordem, seran els dies 21, 22, 23 i 24, dies de vacances pel que fa a l'escola, i des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Joventut, s'ofereix aquest parc aquests dies pel matí. Avui s'han obert inscripcions. Recordem que les places són limitades. També recordar dies, més que res recordar dates per anar obrint boca ja. La fira alternativa 18 per la tarda s'inaugurarà divendres a la tarda, 18, 19 i 20, carregada d'actes i activitats paral·leles, ja anirem parlant, però de moment per reservar-nos ja aquell cap de setmana. Dissabte hi haurà ball a la sala, este dissabte dia 12 a les 10:30 de la nit, amb l'actuació del duet Jamaica, i també podem reservar-nos aquest diumenge pel matí per anar a la plaça nova de l'Ametlla de Mar per anar amb aquest vermut Castella. Si participes de l'assaig obert, doncs tens el vermutet pagat.
I a part, diumenge també hi haurà aquesta jornada de voluntariat que comentàvem amb la regidora Mari Marçal i que demà ampliarem amb l'associació, l'entitat Paisatges Vius, aquí al Sempre amb tu, al nostre temps de l'entrevista. Per tant, diguem-ne que tenim un cap de setmana...
Mogudet. Tanquem amb les ofertes de treball. Cambrera, dependenta, es busca també un cuiner-cuinera, fa falta un ajudant de cuina, es busca un mecànic de vehicles, una perruquera i un comercial administratiu.
Per tant, doncs, diferents ofertes de treball que estan a la vostra disposició aquí a l'Ametlla de Mar. Ja anem tancant el programa, fini.
Interessats, que no ho he dit, per les ofertes de treball al telecentre.
Doncs allà us esperem per si busqueu feina i també per si us apunteu en alguns d'aquests cursos que també hem comentat avui.
Telèfon és el 977 45 72 69 per si volen trucar per alguna informació. 977 45 72 69.
I tu, Fini, ja reps els bandos al mòbil? Sí,
sí,
no?
Sí.
Per la gent que digui, escolta'm, jo vull també els bandos al meu telèfon mòbil, recordeu, aplicació del e-bando, us la descarregueu i un cop instal·lada, doncs, poseu buscar l'Ametlla de Mar o el 43.860 i els bandos minut a minut al detall al vostre telèfon mòbil.
Hem de dir que s'han pitjat cartells informatius al llarg del poble, als diferents establiments, però que també siguin a tots els dispensaris i al butlletí setmanal, i allà també està molt ben explicadet, i també amb el codi QR només cal fer la foto i ja automàticament se fa
ja
sol.
Ja està. Si això ho manegueu bé, cap problema, i els bandons, doncs, al vostre telèfon mòbil, que sempre fa falta, sempre, no he escoltat lo bando que han dit això, no me n'he enterat, ara no hi ha excusa.
Que sabem que no és bando, que és band, però nosaltres diem bando.
A la cala som així, ja ho saps.
Això de band, sona raro.
Són los bandos.
Tot que hem de dir que mos hi hem d'anar acostumant també, però bueno, són bandos.
Són bandos. Sí, i demà hi tornarem puntuals, sí, esperem a les 12 aquí a la Cala Ràdio.
Què tindrem demà?
Demà tindrem, com dèiem, aquesta entrevista de Paisatges Vius. Tindrem temps de torn de guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal i, naturalment, secció de natura.
Doncs demà a partir de les 12.
Al Sempre amb tu. Gràcies. Sí.